Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky Villarejo.
Bona tarda. Sí, de moment continuo amb plan Villarejo.
En plan Villarejo.
Plan Villarejo.
Malament, doncs,
bueno,
Ricky.
A veure, aviam, tampoc la boina que porto, no és...
No és una boina, això.
Bueno, ja m'entens.
És una gorra.
És una gorra. Però, ui, està a anys llum de la gorra del Villarejo, Aquesta és una Levi's...
Home, esclar, de marca, com sempre, per variar.
Home.
Tu ets molt pijo.
Jo sóc molt pijo, molt caietano, caietano andorrà.
Bueno, n'hi ha.
Sí que n'hi ha, i tant, sí, n'hi ha. Escolta una cosa, bueno, escoltin, gràcies, per acompanyar-nos.
I tant, home.
Ja sabeu que aquesta, com sempre, és la segona part del Passeu sense trucar. I bé, us explicarem unes quantes cosetes.
Sí.
Mirin, començarem explicant que un 26 de febrer ens anem d'anar a l'any 1936. Parlem de cotxes. Parlem de cotxes perquè a Alemanya, doncs, l'amic Adolf Hitler va proposar un pla de producció d'un nou vehicle pràctic i, a més, de baix cost.
L'escarbat.
El famós escarbat.
De la fàbrica Volkswagen.
Exacte, el vehicle del poble, com deia ell.
Sí, sí, sí.
Vehicle, pues, que amb el pas dels anys...
És un clàssic.
És un clàssic.
I qui el tingués, no?
I qui en tingués un. I
d'aquell
sobretot...
d'aquell temps.
Sí, sí. Eh? I prou macos que són els... Passa és que no sé si... Em sembla que s'ha deixat de fer aquest vehicle. No ho sé. Bé, doncs això passava el 36. I el 86, també 26 de febrer...
Al Japó s'estrena la sèrie Dragon Ball. Una sèrie d'anime basat en un manga.
Això.
Un manga que havia escrit Akira Toriyama.
I li va tocar la loteria.
Home, i que encara això de la bola de drac...
Oh,
mira, el meu net que té 4 anys ja el coneix.
Imagina't.
Sí, sí. I avui a la tele, per variar, doncs, fem una miqueta de selecció.
Sí, avui hem seleccionat un programa que comença.
Que presenta el Dani Rovira.
Exacte.
I que es diu Al margen de todo.
Això mateix, sí.
I de col·laboradors, doncs l'Albert Pla.
Oh, sí.
És molt simpàtic, és molt...
Sí, a mi m'encanta.
No, ja ho sé, que no t'agrada. Papa, vull ser torero, ja ho sé.
Mare de Déu.
Daniel Fez i Mònica Pérez.
Molt bé. I després hem destacat concretament 3 molt bones pel·lícules.
A veure.
Mira, la primera és Cosmo, que és un canal de Movistar, i que és la pel·lícula a les 10 i que es diu Green Book.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
Viggo Mortensen, que no sembla ell,
No, la veritat.
Sembla com ha deixat despenjat i deixat de la mà de Déu. Viggo Mortensen, doncs, el xòfer, i el doctor, no pas en medicina, sinó en música, Mahershala Ali,
Exacte, una pel·lícula sensacional,
molt bona. Molt
recomanable, de l'any 2018 i dirigida per Peter Farrelly. O Farrelly, no?
Farrelly.
Farrelly.
Farrello?
Sí, no ho sé.
Farrelly.
Farrelly, no?
Farrelly.
O Farrelly.
És igual.
Bueno, és igual, pues això. Bé, després l'altra és a TCM, també a les 10, i també és una molt bona pel·lícula de l'any 92 i que es diu Algunos hombres buenos.
¿Ordenó el código rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el código rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
Ui.
No farem spoilers, però que era el Nicholson.
Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland...
Bueno, un gran elenco, que en diuen?
Elenco.
Elenco, un gran elenco, una molt bona pel·lícula també, molt, molt bona pel·lícula, amb un Jack Nicholson, com sempre, sensacional, i per què no dir-ho, també amb un Tom Cruise que està fantàstic. I l'altra que hem destacat és una que fan també
estrenos.
Ahir ho parlàvem al migdia amb el Jaume, perquè tant la Candela com jo l'hem vista, i ens va agradar molt.
Ens va agradar molt.
Ens ho vam passar molt bé. La cena, la cena, el sopar.
I que està nominada als Premis Goya, que es donen aquest cap de setmana.
Correcte.
La cena. La cena?
Del 2025,
no la Santa Cena.
No, no, la Santa Cena no, la cena.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
No. Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Amén.
Amén. Una pel·lícula molt, molt divertida, tot i que té els seus moments dramàtics, no? Magníficament interpretada per Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Echandía, Óscar Lasarte i Elvira Mínguez. Si no l'heu vista, molt recomanable. També aquesta és una miqueta més tard, a les 22 hores 55 minuts, al canal Estrenes de Movistar Plus.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia més propera per entendre-la, per entendre'ns a nosaltres i també als altres. Per això sempre tenim a punt a la Laura Dellarès, psicòloga. Bona tarda, què tal, com estàs?
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Anem a parlar d'un tema que no és un tema gens agradable.
No, no, de fet, la distímia és, ho podríem definir com una forma de depressió crònica. D'acord? Llavors, tenim per una banda la depressió major, que són episodis amb uns símptomes depressius molt intensos, no?, d'alta intensitat, i després tenim un altre tipus de depressió, que és la distímia, que és una depressió que dura molt més en el temps, però que té aquesta sintomatologia menys intensa. Aleshores, quina sintomatologia trobem? Pues la típica d'episodis depressius. He estat un anímic baix, amb molta tristesa, amb baixa autoestima. Qui diu baixa autoestima diu poca autoconfiança, és a dir, que ens trobarem amb gent doncs, que, per exemple, a l'hora d'agafar un cotxe o a l'hora de fer alguna reunió o de desplaçar-se en algun lloc, tindrà problemes perquè no confien en que ho puguin fer. Després tenim dificultats de concentració, que aquests els trobem pràcticament amb totes les problemàtiques psicològiques, no? Sí. Perquè quan la ment no s'acaba de trobar bé, doncs difícilment pot centrar l'atenció allà on és necessari, no? Tenim també una pèrdua d'interès per coses que abans ens agradaven, és a dir, activitats que abans ens provocaven plaer han deixat de provocar-ho. Alta apatia, l'apatia és quan no tinc ganes de fer res, no? Quan tinc un desinterès generalitzat. Molta fatiga també, baixa energia. I tot això amb una durada mínima d'uns 2 anys.
Bon dia.
Per poder-ho diagnosticar.
Ah, per poder-ho diagnosticar i després ja ens explicaràs com podem fer perquè la cosa vagi minvant, no?
Sí, 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 ara us ho explicaré tot. Aleshores, quines diferències trobem entre el que seria la distímia i la depressió major? En la distímia, el primer que podem comentar és la intensitat sintomatològica, no? En la distímia tenim una intensitat que és lleu o moderada, però que és més constant en el temps, i en la depressió major tenim episodis. No parlem ja de cronificat, sinó d'episodis amb una intensitat, aquí sí, molt més marcada, molt més elevada, no? Respecte a la durada, doncs, evidentment, la distímia tenim un mínim de 2 anys per poder-la diagnosticar i en la depressió major parlarem de, com a mínim, un episodi de 2 setmanes. Això és importantíssim. Per què? Perquè ens dificulta a nosaltres, els professionals, tenir un diagnòstic acurat, no? De fet, la distímia costa molt de diagnosticar. Per què? Perquè té un inici gradual. És a dir, a la persona no li canvia la vida de la nit al dia, sinó que es va introduint de forma gradual i costa una mica posar la data d'inici, no? Llavors, aproximadament et diran, ui, fa més d'un any o fa un any i mig, no? Això ja començaria a ser vàlid, perquè ja fa bastant temps que aquesta persona es troba, no?, en aquesta situació.
Sí.
En canvi, quan parlem d'una depressió major, aquí sí que hi ha un inici brusc i, per tant, sí que la persona nota perfectament que va haver-hi una època en la seva vida en què les coses van començar a canviar.
Que pot ser d'un dia per l'altre, no?
Sí, exacte. Com que hi ha un inici brusc que no és de forma gradual, hi ha un abans i un després. Quan la cosa s'inicia de forma gradual, és molt més difícil d'acotar, no?, aquesta data d'inici. Després, una altra cosa que ens trobem és que les persones amb aquesta tristesa crònica funcionen normalment, és a dir, poden continuar assistint a les feines, poden continuar portant els nens a fer activitats extraescolars, continuen amb la seva vida normal, i això fa que moltes vegades no ens arribin a consulta.
Clar, perquè penses, potser és una temporada, potser és un dia que tinc tonto, potser... Clar.
Exacte, exacte. I fins i tot hi ha una normalització d'això, de dir, bueno, pues sóc una persona de baixa energia i no hi dono cap tipus d'importància, no?
Yeah.
I això fa que sigui tan difícil, no?, de trobar-ho, perquè a vegades fins i tot, doncs, el que et dic, no arriben a consultar. Perquè és una depressió, li diem depressió en funcionament alt. És a dir, que no notarem que aquesta persona s'hagi deixat d'arreglar, que aquesta persona hagi deixat d'anar a la feina, sinó que és una persona que continua funcionant, però que funciona en un estat anímic bastant baix i sense cap tipus d'interès per a res. Més aviat és això, persones desganades.
Sí.
En canvi, quan parlem de depressions majors, aquí sí que trobem absències a la feina, trobem un trastorn bastant més incapacitant, no?, i ho hem parlat algunes vegades, però ho veiem en persones que han deixat d'arreglar-se, persones que han deixat de sortir al carrer, vull dir que sí que trobem una sintomatologia molt més greu, no?
Uh-huh.
Llavors, què és el que ens pot produir això? Quins factors són els factors que poden precipitar aquestes problemàtiques? Doncs, com sempre, són multifactorials, no?
Clar.
No podem dir que en tinguem un que sigui el que ens condemni a tenir aquest problema, no? Però sí que hi ha una sèrie de factors genètics, és a dir, que si tinc gent a casa que ha patit algun tipus de depressió, també ansietat, doncs pot ser que hi hagi una certa predisposició familiar, no? També tenim factors biològics, aquí sí que està estudiat, no?, que quan hi ha temes de depressió, és a dir, depressió major o de distímia, hi ha una sèrie de desequilibris en els neurotransmissors, com per exemple amb la serotonina, no? Llavors, aquests desequilibris a nivell cerebral poden propiciar aquest problema, no?
Mm.
I després aquests desequilibris es veuen agreujats també per uns hàbits que comencem a agafar de forma de vida, que ara us ho comentaré, no?
Molt bé.
Després tenim els factors psicològics, no? Hi ha uns estils de pensament que són massa autocrítics, massa negatius, basats en la desesperança. Això no ajuda gens, sinó que també són factors de risc. I, finalment, causes ambientals. Tornem, com sempre, a parlar de la infància que hem tingut, de com ens han educat, de com ens han pujat. Sabem que els pares poc afectuosos són un factor de risc per als fills a l'hora de patir aquestes situacions. Sabem també que les situacions de negligència viscudes durant la infància poden propiciar en un futur aquests problemes. I després, el gran enemic que tenim tots, que és l'estrès, no?
Oh, sí.
L'estrès pot abocar-nos ràpidament cap a patir aquesta problemàtica, no? Per què ens succeeix, no? Quan hem d'analitzar què és el que passa una mica. Hem parlat ara d'aquest desequilibri en el sistema nerviós central i, com sabeu, doncs la ment i el cos, que durant anys s'han estudiat de forma separada, no? Ara sabem que no van tan separats, no? Van més aviat junts.
Sí.
Aleshores, què passa? Que jo començo a tenir menys ganes de fer coses i començo a deixar de fer coses. Deixar de fer coses vol dir que potser començo a no prioritzar el meu cercle social, no quedo amb amics, no vaig a fer uns deures, no tinc estones per mi i per fer el que a mi m'agrada, no? I cada cop vaig deixant de fer coses que a mi abans m'aportaven aquest plaer.
Clar, clar.
Si ajunto això amb el fet de que el meu cervell comença a no tenir aquesta serotonina, com sabeu, les activitats que ens aporten plaer, l'esport també, genera una sèrie d'hormones i de neurotransmissors que són benèfics pel cos. Si jo començo a treure aquestes coses i juntament amb el desequilibri que tinc, doncs m'aboco directament a tenir algun tema, no?, depressiu. Però, a més, aquestes persones per què deixen de fer tot això? Doncs perquè sovint s'han abocat a fer el que la vida els demana que han de fer, no? I aleshores tenim persones molt abocades amb les obligacions familiars, molt abocades amb les càrregues laborals, no?, amb molt estrès a sobre. Sabem que l'estrès és un precipitador directe, no només d'aquesta problemàtica, sinó d'altres problemàtiques també que tractem sovint, no?, en consulta. Aleshores, tot aquest caldo de cultiu és el que fa que això comenci, que aquesta roda comenci a funcionar. I, evidentment, quan estic en aquesta situació, mentalment, el meu estil de pensament també es veu afectat, perquè si estic en una situació en la que cada cop estic fent menys coses que m'agraden, estic més cansada, tinc baixa energia, no estic pensant en coses que em provoquen plaer, sinó més aviat començo a pensar que la vida no té cap mena de sentit, ho començo a veure tot de color negre i començo a pensar que no estic bé i que això serà així per sempre. Aquest és l'estil de pensament basat en desesperança, no?
Sí, esclar.
Que és el que fa que això sigui tan complicat. Aleshores, quins tractaments existeixen per començar a cuidar-nos, no?, i a tractar tot això?
Perquè existeixen.
En primer lloc,
perquè això és esperançador.
Sí, existeixen. Bueno, i abans de parlar-vos d'això, també dir-vos que aquestes problemàtiques sovint es donen la mà, sovint, per no dir el 90%, 95% dels casos, es donaran la mà en problemàtiques d'ansietat, perquè van lligades, no? Perquè al final ho estic passant malament, sovint són gent que no ho expressaran i, per tant, el cos busca una sortida per expulsar tot aquest malestar que sovint és amb crisis d'ansietat, no? Llavors, què passa? Que si, a més de tot el que us explicava ara, tenim unes crisis d'ansietat que o bé no avisen, no?, el que serien les típiques crisis d'angoixa, no avisen i apareixen amb sintomatologia molt forta de cop, o bé es van produint, no?, al llarg del dia o fins i tot de la nit, hi ha persones que s'aixequen, no?, sobresaltades amb aquestes problemàtiques, doncs això encara m'enfonsa més, no?, cap al final del pou. Normalment, ja et dic que són problemàtiques que se solen diagnosticar conjuntament. Llavors, quin tractament tenim? En primer lloc, el que hem de fer és un bon diagnòstic, perquè, com et deia, en molts casos de distímia ens passem per alt, o bé perquè les persones no ens consulten, o bé, quan ens arriben justament gràcies a aquestes crisis ansioses, no? Llavors comencem tractant el que són les crisis ansioses i quan anem rascant trobem una distímia per sota, no?, que és la que sovint ha provocat tot això. Per tant, haurem de tractar aquestes dues situacions. D'una banda, reequilibrar el sistema nerviós central per tenir un estat anímic que sigui més alt, i de l'altra banda, anar reduint la intensitat dels símptomes ansiosos, no? Això es treballa normalment amb tècniques cognitivo-conductuals, cada terapeuta ja sabeu que treballa des de la seva escola, no?
Sí.
I que són totes vàlides, sempre i quan el client s'hi senti a gust. Jo ho acostumo a treballar amb tècniques cognitivo-conductuals.
Això què vol dir?
És a dir, que treballem sobre els fets cognitius, és a dir, tractem els pensaments i després tractem les conductes. Anirem a canviar els hàbits que hem agafat durant aquesta problemàtica. Com que us he comentat que en aquesta problemàtica hem anat deixant de fer coses de forma gradual i sense adonar-nos-en, no?, hem anat suprimint tot allò que ens feia feliços, perquè al final és això. Doncs aquí el que farem és el que s'anomena una activació conductual, no? Vol dir que, de forma progressiva, anirem introduint totes aquestes activitats que abans ens feien feliços.
Sí, recuperar-les, no?
Exacte. Això dit així, sembla molt fàcil, no?
Perquè, però no ho és.
Quina teràpia més xula, no? Perquè al final el psicòleg ve i em diu que he de fer allò que em fa feliç. Però quan un es troba en aquesta situació amb tan baixa energia, a vegades costa d'introduir aquestes coses que ens fan feliços, no? Perquè hem agafat una dinàmica, diguéssim, negativa.
Per tant,
introduir coses positives no ens ve massa de gust.
Tampoc.
I aleshores ho anem fent normalment de forma gradual, a poc, i cada cop n'anem introduint més, perquè és important generar també aquesta sensació, recuperar aquesta sensació de plaer, no? A vegades no és suficient únicament amb psicologia i aleshores passaríem a un tractament farmacològic que ens permeti reequilibrar els nivells de serotonina en el sistema nerviós central. Altres coses que funcionen molt bé són les tècniques d'escriptura lliure. Això és molt, molt senzill d'aplicar, és agafar, i a més és que no costa res, és agafar un paper, un boli. Normalment jo sempre fico un cronòmetre per començar, doncs podeu començar amb un minut o amb dos, no? I es tracta d'escriure sense pensar. Això permet un buidatge emocional. Per què? Perquè normalment aquestes persones han fet una repressió molt gran de tot el que sentien, o hi ha coses que no diuen al seu entorn per por a ferir a l'entorn, no? Perquè són coses que pensen doncs bastant negatives, però clar, què passa? Que quan aquestes coses van quedant a dintre, o peten quan surt un atac d'ansietat, o peten amb la tristesa. Sí. Per tant, val la pena fer aquest buidat, no? Sobre un escrit que després podem estripar, podem llançar, no ens compromet absolutament a res, no ens hem de sentir malament per fer-ho, és una eina terapèutica sensacional, i com a mínim alliberem una mica de recursos. Una altra tècnica que a mi m'agrada moltíssim i que funciona molt bé és la tècnica de somiar desperts una mica. És una visualització creativa, visualització positiva, té diversos noms, no? Però això és una cosa que fèiem de forma molt natural quan érem nens i que amb el pas a l'adultesa se'ns ha anat oblidant, no? Alguns de nosaltres. I és superimportant, quan estic immers dintre d'aquest bucle negatiu, poder donar un sospiro, no?, a la meva ment, imaginar-me coses positives, visualitzar-me en llocs que m'agraden, no? Per exemple, hi ha gent que li encanta la platja, doncs poder-se visualitzar la platja, poder-se visualitzar, m'invento, amb un camp de roselles,
sí.
Buscar llocs oberts mentalment, encara que siguin amb imaginació, però recordeu que això pot generar sensacions molt positives al cos, que és justament el que és necessari en aquests casos, no? Tant són tècniques molt senzilles, no tenen res de l'altre món, però són tècniques que valen la pena. Si la problemàtica s'ha presentat amb ansietat, evidentment haurem d'aplicar també tècniques de relaxació que ens permetin rebaixar una miqueta la sintomatologia ansiosa, perquè ja et dic que una arrossega l'altra. Els símptomes depressius ens portaran cap a l'ansietat de forma pràcticament natural, però viceversa també, Quan tingui ansietat és molt probable que me'n vagi ràpidament cap a uns símptomes de tristesa i de desesperança, perquè són, per dir-ho d'alguna manera fàcil, cosins germans, d'acord? I aleshores és important que tinguem present doncs tot això. I ja et dic que a vegades, la majoria de les vegades, són tècniques que són molt senzilles, són coses que naturalment quan érem petits ja ho fèiem, no?, i que se'ns han anat oblidant amb el temps i ens hem anat desequilibrant a poc a poc. Però la bona notícia és que ens podem tornar a equilibrar. I després, una altra cosa que és important aquí és parlar de la tendència, no? Hi ha gent que sempre té tendència a anar ràpidament, a caure ràpidament en la desesperança, en el pensament negatiu, en el perfeccionisme, cuidado amb això, n'hem parlat diverses vegades, però al final quan m'estic exigint tant, la pressió és tan alta que és més fàcil que peti, no? Llavors, aquí s'ha de fer un treball, no?, aunque s'anomena una psicoeducació, també perquè un cop sortits d'aquest pou, sapiguem detectar quan hi estem entrant i no arribem a baixar fins al final.
Clar.
Perquè saber detectar, hi ha normalment uns senyals, no?, unes red flags que ens poden indicar que estem tornant a caure en aquest bucle. I aleshores, si sabem parar el temps aquest bucle de dir ui, ja començo a tancar-me més a casa, ja començo a aïllar-me més, ja començo a tenir menys ganes, i aleshores és quan, doncs, avui que em voldria tancar, surto. Avui que em voldria aïllar, quedo. Avui que no tinc ganes d'arreglar-me, m'arreglo.
Sí.
És quan aconseguim revertir la cosa abans de fer la baixada fins al pou. Això és important també, no? Anar-ho aprenent, perquè sí que és veritat que pot haver-hi una tendència a anar cap a aquest camí. Això no vol dir que jo hagi de ser un depressiu sempre,
Clar, clar,
però
clar.
Però sí que vol dir que potser és una mica el meu taló d'Aquiles. I llavors hi he de tenir una miqueta més de vigilància sobre això.
El punt flac de cadascú, no? Correcte. El que és important és donar-te que abans no era així, ara estàs d'aquesta altra manera, que té solució, i deixar-te ajudar, perquè parlant amb gent també, Laura, per exemple, amb depressió, parlava l'altre dia amb un noi que té un amic, no?, que jove, clar, que està amb depressió però ja fa temps, i que no es deixa ajudar.
O sigui, és molt complicat, no és molt complicat. I aquí hi ha una altra cosa, que és que a vegades, i això jo ho entenc perfectament, quan són problemàtiques que fa molts anys que s'hi conviu, no?, que tenim una etiqueta diagnòstica, a vegades es malinterpreta aquesta etiqueta diagnòstica, no? Hi ha persones que em diuen jo sóc un depressiu. No és veritat. Tu ets una persona amb depressió.
Exacte.
Però no és bo fusionar-se amb una etiqueta diagnòstica.
Sí.
La etiqueta diagnòstica, al final, de què serveix? De que els professionals ens puguem comunicar entre nosaltres amb una paraula que ja entenem el problema que hi ha al darrere, no? Uh-huh. I de que puguem aplicar un tractament que es correspongui a la problemàtica que tenim al davant. Però no va més enllà, no és per definir a una persona. Jo amb això no hi estic d'acord, no? Mm-hmm. I de fet és molt perillós, perquè quan es fusionen amb la problemàtica, doncs sovint és com una mena de tirar la tovallola, no? De
sí.
Dir, bueno, és que bueno, no ho podré canviar no. Perquè és que jo sóc això.
Sóc així, i ahir no escolti i ja està, no?
Clar. I això és molt perillós, perquè clar. Sempre tenim nosaltres una responsabilitat activa sobre el que ens passa. I això ens ho hem de creure, perquè és la clau que ens permetrà sortir.
Doncs a veure si fem els deures. Com sempre, hem de, no sé, de començar a conèixer-nos una miqueta. És molt important, no? Aquest
sí.
Que no és un ego, que ja ho hem dit moltes vegades, pensar en nosaltres, autoanalitzar-nos també és molt important,
uh-huh.
I deixar-nos ajudar, clar que sí, posar-nos en mans de professionals.
I cuidar-nos una
mica. I cuidar-nos.
Perquè a vegades estem molt educats per cuidar els altres,
exacte.
Per cuidar la feina que fem,
sí, senyora.
I molt poc educats per cuidar-nos a nosaltres mateixos, no?
Mimar-nos una miqueta.
Correcte.
Laura de Llarès, psicòloga, moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Coll i Ricky Romero.
I avui Nancy Sinatra serà la protagonista musical final. These boots are made for walking.
You keep saying you got something for me.
El 26 de febrer de 1966, doncs
només
aquesta cançó
anys.
Només fa 60 anys.
Només.
Aquesta cançó, que traduït aquí a l'idioma és Estas botas sirven para caminar.
Exacte.
Doncs va arribar a número 1 de les llistes...
Més populars d'aquell any, sí.
Exacte. I, bueno, doncs...
Molt curteta, eh?
És molt curteta, però...
Escoltem-la.
Sí, sí.
Demà tornarem. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.